Buenos días, la una os parla María Lara. Soy Junts per Catalunya han signat finalment un acord per investir Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Santos Cerdán és el secretari d'organització del PSOE.
La ley, insisto, está acordada, el acuerdo político está acordado y firmado y serán ya el resto de partidos políticos los que tienen que revisarlo. Somos muy respetuosos con la tramitación parlamentaria, tienen que leerlo el resto de partidos políticos y a partir de ahí se presentará la ley de amnistía. Pero existe acuerdo, insisto, sobre la ley de amnistía.
L'acord, segons ha explicat Cerdán, fa una estona en roda de premsa, inclou obrir una nova etapa en negociar sobre l'autodeterminació de Catalunya, incloure també un verificador dels acords entre les dues parts, abordar també la cessió del 100% dels impostos a Catalunya i incloure el concepte del lawfare en una llei d'amnistia. En resposta a la possibilitat d'un referèndum, Cerdán responia això.
Sobre el referéndum, claro que han hablado y saben cuál es la posición del Partido Socialista y nosotros todo lo que hagamos se hará dentro de la Constitución. Esa ha sido nuestra línea roja y saben que cualquier cosa que se hablara sobre el referéndum, nosotros nos hemos limitado a la Constitución.
Cerdán ha insistit que l'acord no és només l'investidura, sinó que també de legislatura per aconseguir que Pedro Sánchez governi amb estabilitat durant els propers 4 anys. Després de la intervenció de Cerdán, serà el torn de la compareixença de Carles Puigdemont. Divendres, Junts, a més, farà el Consell Nacional i hi haurà una consulta al cap de setmana. I tots els centres educatius hauran de regular l'ús dels telèfons mòbils a les aules a partir del curs que ve. Educació ha detallat aquest matí els detalls del procés participatiu que ja està en marxa per tal del que el Consell Escolar aprovi al desembre un document amb propostes de regulació sobre l'ús d'aquests dispositius. Aquest document s'enviarà als centres al gener a l'inici del segon trimestre per tal que cada escola i cada institut adapti la seva pròpia normativa, la debati i aprovin els respectius consells escolars i l'incorporació incorporin a les normes d'organització i funcionament. I un 60% de les víctimes de violència sexual que ha atès l'equip EMMA de la Unitat d'Atenció a les Violències vers la Infància i l'Adolescència de l'Hospital Vall d'Hebron presenten psicopatologia que fa necessària que rebin tractament especialitzat. El trastorn per estrès posttraumàtic és la psicopatologia més freqüent, seguit de la depressió, les conductes autolesives i també l'ansietat. Per això, Vall d'Hebron crea un codi EMMA específic al Servei d'Urgències de l'Hospital Infantil i l'Hospital de la Dona per atendre amb la màxima diligència i especialització les víctimes de violència sexual i evitar així la revictimització. També posa en marxa una campanya de conscienciació.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous, 9 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Joc. Amb Martí González.
Dijous 9 de novembre, avui tenim un programa molt poliesportiu, parlarem de, també de futbol, amb la classificació del Levante a les Planes per als vuitens de final de la Copa de la Reina, classificació èpica, ahir a la pròrroga amb gol a minut 108 d'Helena Julve al camp de l'Eibar a domicili, un gol que dona, com dèiem, la classificació per al conjunt català per als vuitens de final ja de la Copa de la Reina, en un molt bon inici de Lliga també de la Lliga F del conjunt de Sant Joan d'Espí. Com dèiem, parlarem de futbol, però també de bàsquet, de la derrota de la penya ahir a l'Eurocup, d'hoquei patins amb la jornada intersemanal a l'hoquei lliga masculina i també en partits a l'hoquei lliga femenina, derrota del Sant Cugat contra el Totpoderós Telecable Gijón i també waterpolo, tenis taula i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Martí.
Comencem amb futbol. El Levante a les Planes guanya i purua i ja és als vuitens de final de la Copa de la Reina.
Les de Sant Joan d'Espí van superar l'Eibar a la pròrroga amb un gol d'Helena Julve al minut 108 i amb participació de moltes jugadores del filial i del juvenil del club. Després un molt bon inici a la Lliga F, on són 6-0 a 3 punts de la Champions i amb 9 de marge sobre el descens, el Levante Les Planes aconsegueix la fita a la C entre les 16 millors de la Copa en una eliminatòria de 8 anys en què ja hi entra el Barça.
El Barça, que la temporada passada no ho va guanyar tot, Champions, Lliga i Supercopa, i no la Copa de la Reina, en què va quedar eliminat, recordem, per culpa de l'alineació indeguda de J.C. Ferreira, la davantera brasilera, precisament als 8 anys de final. Un Barça que ahir anunciava el substitut de Markel Zubizarreta, la direcció esportiva.
Marc Vives és el nou director esportiu del Barça femení. Vives ha treballat al futbol professional al Vissel Kobe japonès, a més de tenir experiència també en estructures d'equips femenins, aval que incorpora d'haver estat director tècnic de la Federació Catalana de Futbol.
El Barça, que juga dissabte al camp del Villarreal, que ahir va quedar eliminat de la Copa a Albacete, diumenge jugarà el Levante Les Planes, en aquest cas rebent a casa el Granadella de Tenerife. En categoria masculina, el santcoatenc David López recula i demana disculpes per les declaracions al descans de l'Almeria Girona de fa 3 setmanes.
El central del Girona havia afirmat llavors que l'àrbitre Miguel Ángel Ortizar Arias l'havia insultat i l'havia faltat el respecte, un fet que es va desmentir des del comitè d'àrbitres. En un comunicat a través de les xarxes socials, David López admet que se'n penedeix, que va ser un malentès i culpa la situació d'estrès personal que està vivint de la lesió muscular que pateix, que l'ha impedit jugar en els últims partits de l'equip.
Un Girona que, malgrat aquest cas, continua el líder a la primera masculina, continua vivint un somni i, tot i que també pot tenir males notícies amb un dels seus jugadors més destacats en aquest inici de temporada, el brasiler Savinho.
L'extrem del Girona ha estat convocat amb la selecció sub-23 del Brasil per disputar el preolímpic a Venezuela entre el 20 de gener i l'11 de febrer de l'any que ve. Aquesta convocatòria impediria al Girona comptar amb un de les seves claus en 4 partits de Lliga i 2 hipotètics partits de Copa del Rei. Això sí, el club podria negar-se a deixar anar Savinho, ja que aquest preolímpic no forma part de les dates fixades per la FIFA.
I un últim punt de futbol, un resultat d'ahir al grup 5 de la tercera federació masculina.
Empat a 1 entre el Reus, Redis i la Pobla de Mafumet en un partit pendent de la 5a jornada. Els reusencs es mantenen quarts a 4 punts del líder, l'Olot, mentre que els pobletans són 5ens també en zona de play-off.
En bàsquet, derrota de la penya a l'Eurocup masculina.
Els badalonins va caure a l'Olímpic 76-87 contra el London Lions en la 6a jornada d'Eurocup. Un joventut encara plegat de baixes que no va poder seguir el ritme dels anglesos amb llacunes defensives i de sencer, sobretot des de la línia de 3. La penya torna a jugar dissabte a Lugo a la pista del Breogán i també s'ha sabut que probablement jugarà d'aquí a 2 setmanes a Belgrat contra l'Apoel de Tel Aviv, exiliat del seu país pel conflicte amb Palestina.
En handbol, el Barça afronta avui el partit més dur de la primera fase de la Supercopa, el Mundial Oficiós de Clubs.
Després de la victòria plàcida i contundent ahir del Barça en la seva estrena a la Superglobe contra un dels anfitrions, l'Al Nor Saudita, per 19-43, avui toca el rival més potent d'aquesta primera fase, l'Al Ahly egipci. El partit començarà a les 5 de la tarda.
L'Al Ahly, que també va guanyar a l'Al Nor, però de menys gols. En aquest cas, 20-38, per tant, el Barça, que ja té el gol a baraix i amb un empat en tindria prou per passar a les semifinals. A la Lliga Sobal, avui cita important també per al Granollers.
Els vallesans visiten la pista més complicada, sense comptar el Palau Blaugrana de la Lliga, la del Bidasoa d'Irun, actual segon classificat, encara invicta. El Granollers és tercer i té l'objectiu d'apropar-se a aquesta segona posició. El partit començarà a les 8 del vespre.
I a la Lliga Guerreres, ahir 5a victòria del Granollers.
Triomf per 29-24 del Granollers contra el Gijón en un partit que va retransmetre la xarxa Més i que serveix a les granollerines per situar-se en 6a posició a la Lliga.
En hoquei patins, avui es tanca la 6a jornada de l'hoquei Lliga masculina amb un partidàs.
Calafell i el Barça, actualment quart i primer classificats a l'hoquei Lliga, imbatuts tots dos, s'enfronten al Joan Ortoi de la localitat penedesenca a partir de 9:15. Resultats d'ahir, empat a 2 entre Noia i Voltregà, que deixa els de Sant Sadurní tercers a 2 punts al Barça, i els osonecs setens a mitja taula. També van empatar ahir, en aquest cas, a 3 Igualada i Reus Deportiu. I finalment, també d'ahir, nova victòria de l'hoquei Sant Just 3-2 contra un Finques Prats Lleida, que venia amb inèrcia positiva del cap de setmana de Champions en un partit amb polèmica arbitral. La victòria deixa el Sant Just de nou empatat amb el Barça, que encara ha de jugar avui al capdamunt de la classificació.
I a l'hoquei Lliga Femenina, derrota ahir del Solideu Patí Club Sant Cugat contra Totpoderós Telecable Gijón.
Les santcugatenques es van veure superades pel conjunt asturià, vigent campió d'hoquei Lliga i d'Europa, que iguala el líder al Palau de manera provisional a falta que jugui dissabte el Vila-sana, que de guanyar tornaria a encapçalar la classificació en solitari. El Sant Cugat es manté en zona mitja amb 8 punts després de 8 jornades.
El Vila-sana, per cert, que vol organitzar la Copa de la Reina, que s'ha de disputar al març.
Segons avança Lleida Televisió, per la poca capacitat del pavelló de Vila-sana, l'entitat del Pla d'Urgell vol organitzar la Copa a l'11 de setembre de Lleida i ja està fet gestions amb l'Ajuntament de la capital del Segrià per estudiar-ne la viabilitat.
En waterpolo, fa una estona, a la una ha començat el partit, en aquest cas pendent de la segona jornada de la divisió d'honor femenina, entre l'Assolim Centre Natació Mataró i el Canoe madrileny. Ara mateix el resultat és de 2-1, guanyen les maresmenques, que són clares favorites.
També es disputa avui, en aquest cas, a 8:45 del vespre, el Catalunya Sabadell, pendent de la sisena jornada de la Lliga. I a la divisió d'honor masculina, tres resultats d'ahir. Clara victòria del Sant Andreu, 11-14-5, contra l'Etxell de Canari. Més contundent encara el triomf del Barceloneta, 4-27 a la pista del Canoe madrileny. I victòria important del Club Natació Terrassa per 17-14 contra el Club Natació Barcelona, que dona la tercera plaça als segarencs per darrere de Barceloneta i Sabadell.
En tenis taula, derrota clara ahir del Cercle Escala en l'anada dels vuitens de final de la Europe Cup masculina.
El conjunt empordanès va perdre 0-3 contra el Wiedza polonès, equip amb pressupost de Champions, i buscarà una remuntada èpica a Polònia en la tornada el proper diumenge 19 de novembre.
I últim punt, en tenis, derrota de la selecció espanyola contra Canadà en la primera jornada de les finals de la Copa Billie Jean King.
Encara sense Paula de Badosa, que malgrat estar convocada surt de la lesió i no va jugar cap partit. La catalana Rebeca Masarova va perdre 6-3 i 6-1 davant la jove Marina Stakusic. En el segon duel, la tenista de la Vall d'Uixó, Sarasso Rivas, no ha pogut frenar Leila Fernández en un partit molt anivellat. Espanya jugarà el segon partit aquesta tarda contra Polònia, no abans de les 4 de la tarda, que per la seva banda té la baixa de la número 1 del món, Iga Swiatek.
I és dijous i toca fer repàs del menú esportiu que tenim aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, amb futbol, bàsquet i hoquei patins, César.
A les 4 de la tarda, a la xarxa Més i a l'Enjoc TV, partit de la Lliga Elite de futbol entre l'Atlètic Lleida i la Guinaueta. Just després, a partir d'un quart de set, bàsquet de l'Ep Plata amb el duel català entre Sant Feliuenc i l'Hospitalet. Finalment, per tancar la tarda a les 6 i en exclusiva a la xarxa Més, el partit del líder de l'hoquei lliga femenina, el Vilassana, que rep el Voltregà.
Un Vilassana que de guanyar recuperaria el liderat, que ha perdut en favor del Palau i el Telecable ara que l'han superat. I diumenge, més futbol, més hoquei patins i també més bàsquet.
Futbol de la divisió d'honor juvenil a la xarxa Més amb el partit entre el Sabadell i el Barça a les 4 de la tarda. Un quart d'hora més tard, a un quart de 5, hoquei lliga masculina amb el duel entre el Voltregà i l'Igualada, també a l'Enjoc TV. Finalment, segona ració de bàsquet a l'Ep Plata aquest cap de setmana amb l'enfrontament entre Salou i l'Horta Godella Valencià a un quart de set.
Dijous 9 de novembre, 13 minuts passen de la 1, comencem parlant de futbol. El Levante Les Planes ja és als vuitens de final de la Copa de la Reina. Les de Sant Joan d'Espí, amb una convocatòria plena de jugadores del filial i també del juvenil, va aconseguir guanyar ahir al camp de l'Eibar amb un gran gol d'un xut llunyà de l'Elena Julve a la pròrroga, que al minut 108 que les classifica per a la següent fase. Escoltem el tècnic Ferran Cabello content amb l'actuació de les seves jugadores.
Crec que avui hem aconseguit una victòria de club, hem participat més de, bueno, els tres equips que estem a nivell professional en el club i, bueno, trobo que les petites han fet un partidàs, que les nostres han seguit mantenint aquesta línia de joc, que hem desconnectat potser una miqueta a la segona part, però bueno, ens tornem a trobar camp rival, emportant-nos una victòria, classificats ja per la següent ronda i avui el títol es diria que és una victòria de club, de totes les persones que estem formant part d'això, i res, i felicitar l'equip, estem en línia ascendent, cada cop estem aconseguint més victòries i això és molt important.
Una altra bona notícia és el retorn dels terrenys de joc després de 10 mesos de la migcampista badalonina Pilar Garrote. Aquesta classificació confirma molt bon inici de Lliga F també de les de Sant Joan d'Espí, que són sisenes amb només una derrota en 7 partits. El proper diumenge a les 12 del migdia, a casa contra la Granadilla de Tenerife, el Barça, que és el líder invicte de la competició i que recordem ahir anunciava el seu nou director esportiu, Marc Vivés, substitut de Markel Zubizarreta, juga dissabte a la tarda al camp del Villarreal, que ahir va caure eliminat de la Copa Albacete. Recordem que el Barça ja entra als vuitens de final d'aquesta Copa de la Reina. Per cert, també en futbol, en categoria masculina, empat a 1 ahir entre el Reus Redis i la Pobla de Mafumet, en un partit pendent de la cinquena jornada del grup 5 de tercera federació. El repartiment de punts deixa els dos equips en zona de play-off, els reusencs quarts a 4 punts del líder, l'Olot, i els tarragonins cinquens amb 2 punts menys que el Reus. En handbol, després de la victòria plàcida i contundent d'ahir del Barça en la seva estrena a la Superglobe contra un dels anfitrions, l'Al-Nor Saudita, per 19-43, avui toca el rival més potent d'aquesta primera fase, l'Al-Ali Egipci. Amb els objectius ja complerts, havent donat minuts a tothom i aconseguit més gols de renda que els egipcis en el seu partit contra saudites, els blaugranes afronten aquesta tarda l'os més dur del grup, en un equip amb experiència, tal com avisava el tècnic Carlos Ortega.
És un equip que defiende 6-0 normalmente, que también 5-1, muy organizado, estructurado, juego español, entrenador español, con gente... con un central que maneja muy bien el equipo, con mucho lanzamiento exterior y con buenos pivotes y extremos finalizadores y que corre bien contra ataque. Es un equipo que le ganamos con cierta tranquilidad en pretemporada en Doboy, pero creo que el resultado es engañoso porque el primer tiempo que hizo Gonzalo fue excepcional.
Aquesta tarda a les 5, aquest Barça a l'Ali, el Barça que tindria prou amb un empat per ser primer de grup i passar a les semifinals d'aquesta Supercopa, el Mundial de Clubs Oficiós, en què es trobaria el Füchse de Berlín. Si tot va com va d'anada, el vigent campió de la European Cup, guanyant a la final, recordem, l'any passat al Granollers. Un Granollers que avui també té cita important. En aquest cas, a la Lliga Sobal, els vallesans visiten la pista més complicada, sense comptar el Palau Blaugrana, de la Lliga, la del Bidasoa d'Irun, on va empatar, recordem, a la primera jornada el mateix Barça. Els guipuscoans són segons, encara invictes, mentre que el Granollers sí que ha perdut dos partits dels 9 que ha disputat i vol apropar-s'hi en aquesta segona posició. La prèvia des de Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
Intensa jornada de la Lliga Sobal d'handbol, la que es preveu avui pel Flaiking Granollers. Els vallesans els toca jugar contra el Bidasoa Irun. En paraules de l'entrenador Antonio Rama, és el partit més complicat, traient el del Barça. Rama també ha destacat el joc regular que està mostrant el Bidasoa Irun.
No és un equip que t'acabi trencant ni deixant de trencar mai el partit. És un equip que quan fa canvis doncs no pateix cap tipus de ballada a nivell de joc, que defensivament estan superbé, que tenen molt bona porteria, han encertat molt bé amb els fitxatges de la porteria i que en atac tenen un estil doncs molt, molt marcat, molt diferent a la resta, que els està funcionant i que juguen doncs a les mil meravelles.
En aquesta línia, Antonio Rama ha puntualitzat que els bascos són molt experimentats i tenen molta qualitat i disciplina de joc.
D'aquests equips que dona gust de veure per la disciplina tàctica i la seriositat amb la que juguen. I a part de ser doncs, el segon de la Lliga i bueno, si volem aspirar a coses hem de competir contra equips així. Sabem de la dificultat, però amb moltes ganes doncs, de poder disputar partits contra equips que volen el mateix que nosaltres o més.
Caldrà concentració absoluta i molt d'encert per superar un rival que encara no coneix la derrota a la Lliga Sobal aquesta temporada.
Gràcies, Fàtima. La Lliga Guerreres, per cert, cinquena victòria ahir del Granollers, aconseguida a casa al Palau d'Esports, 29-24 contra el Gijón, en un partit retransmès per la xarxa més, avançat de la 11a jornada. Les granollerines amb la victòria se situen 6enes. En bàsquet, derrota de la penya ahir a l'Eurocup masculina 76-87 contra el London Lions, un dels candidats a estar a dalt a la segona competició europea. Els verdinegres no van poder mantenir el ritme de diumenge a la CB amb un equip encara ple de baixes i van sumar la tercera derrota en 6 partits a l'Eurocup, la segona a l'Olímpic de Badalona. Escoltem el tècnic Carles Duran.
Hem començat bé, anotant, però darrere no hem estat bé, des del minut 0. I això s'ha allargat tot el partit. I sí que és cert que a l'inici del segon quart ens han passat moltes coses. La primera, que hem perdut pilotes, que en el primer quart no havia passat. Se'ns ha carregat de faltes el Miguel i el Rubén, que ells estan intentant donar-nos una certa intensitat tant davant com darrere, i a partir d'aquí ens hem parat.
Amb la desfeta, el Joventut es queda 6è al grup A, al límit de la classificació pels play-offs, tot i que encara queda molt. El proper partit dissabte a les 6 per obrir la jornada de CB a Lugo, a la pista del Breogán. En hoquei patins, avui tanca la 6a jornada de l'hoquei lliga masculina al partidàs entre el Calafell i el Barça, dos equips de Champions, actualment quart i primer classificats a l'hoquei lliga, imbatuts els dos, encara no han perdut. El tècnic blaugrana Edu Castro admetia que tenien ganes de tornar a competir després de 12 dies sense partit.
S'ha fet llarg fins a aquest partit, amb moltíssimes ganes de competir, de tornar a l'hoquei lliga i sobretot d'anar a un partit que té tots els al·licients. Un equip que no han perdut cap partit en el que portem la temporada a l'hoquei lliga, que la veritat és que sempre és una pista supercomplicada, on es viu moltíssim l'hoquei i on haurem de fer un molt bon partit per treure'l endavant.
A 8:45 del vespre aquest de Calafell-Barça, des del Joan Ortoll de Calafell, els penedesencs són quarts amb 4 punts menys que els blaugranes, que han sumat 4 victòries i un empat en la quarta jornada a la pista d'un Noia, que és tercer, després que ahir empatés a 2 contra el Voltregà. Els Sant Sadurní venien de l'eliminació a la Champions i no van poder retrobar-se amb la victòria a casa contra un Voltregà lluitador que va ser més efectiu i aconsegueix sumar un punt que el manté a mitja taula, setè amb 8 punts en 6 jornades. També van empatar ahir, en aquest cas a 3, Igualada i Reus Deportiu, un resultat que no deixa content a cap dels equips. Els igualadins són tercers per la cua amb 6 punts i els rosencs només han sumat 2 més i es tornen també a la meitat de la classificació. I finalment també ahir nova victòria de l'hoquei Sant Just, 3-2 contra un Finca Express Lleida que venia amb inèrcia positiva del cap de setmana de Champions en un partit amb polèmica arbitral inclosa. Ua, ulla de ràdio, Sergi Guiu.
El Finca Express Lleida va acabar caient aquest dimecres a la pista d'un equip cada cop menys revelació i s'està convertint en una realitat com és el Sant Just. Dues errades del conjunt de Domat van dur al Sant Just a situar el 2-0 al marcador en els primers 17 minuts a través d'Eduard Fernández al minut 8 i de Xavier Crespo al 17, ja a la segona meitat l'equip de la Terra Ferma va aconseguir el més complicat, igual a Lluminós amb els gols de Nuno Paiva just a l'inici del segon acte i de Sergi Folguera al minut 11 de la segona part. El 2-2 es va mantenir fins a la recta final del partit, concretament quan quedaven 7 minuts per la fi de l'enfrontament. Llavors els àrbitres van xiular un dubtós penal que transformava Cristian Rodríguez per col·locar el 3-2 definitiu favorable al Sant Just Eduamat. L'entrenador del Finques Pas Lleida valorava així la derrota i el penal comentat anteriorment.
Dos errors a la primera part ens posen en un 2-0 que ens ha costat encaixar mentalment. Crec que tot i així, només començar la segona part, el fet de poder fer el gol amb la superioritat ens ha tornat a entrar al partit, hem aconseguit fer el més difícil, que era empatar, i bueno, una acció dels protagonistes de sempre, assenyalen un penal que per mi n'han hagut 10 en tot el partit i et fan el 2-3, el 3-2.
Ara el Finques Pas Lleida ha d'intentar passar pàgina el més aviat possible i és que aquest diumenge, a l'11 de setembre, a les 12 del migdia, rep la visita del Liceu.
Gràcies, Sergi. La victòria deixa el Sant Just de nou empatat, com dèiem, amb el Barça, que encara ha de jugar avui al capdamunt de la classificació, amb 13 punts. A l'hoquei Lliga Femenina, derrota ahir del Solidor Patiu Club Sant Cugat, a 0-2, a la visita a Terres Cavallesanes del vigent campió d'hoquei Lliga i d'Europa, el Telecable Gijón, que iguala el líder al Palau de manera provisional, a falta que jugui dissabte el Vilassana, que ha de guanyar, tornaria a encapçalar la classificació en solitari. Les santcugatenques es mantenen en zona mitja amb 8 punts després de 8 jornades. I en waterpolo fa una estona a la 1 ha començat el partit pendent de la segona jornada de la divisió d'honor femenina entre l'Assolim Centre de Natació Mataró i el Canoe Madrileny. Tenim seguint el partit el company de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa. Jordi, bon dia. Sembla que el Mataró ja ha posat la directa.
Sí, efectivament. El partit ha començat amb l'ensurt que comença a ser clàssic, perquè s'ha avançat en el marcador el Canoe. En el primer minut de joc amb un gol de Marta de Quinta, el Mataró ha igualat el marcador amb un gol de Rita Castellinagui, s'avançava amb Sílvia Reño, mentre que Sílvia Morell, 22 segons del final del primer període, marcava el 3-1. Però tal com tu deies, el segon període, ara falten 4 minuts per arribar a l'equador del partit, el Mataró ha posat la directa i de quina manera, gols de Mireia Giral, Sílvia Reño, Rita Castellinagui, un altre cop Mireia Giral i Cristina Noguer. Tot plegat fa que 4 minuts d'arribar al descans llarg del partit, el Mataró està guanyant per 8 gols a 1.
Déu-n'hi-do, guanya el Mataró ja de manera contundent abans d'arribar al descans, com deien. Gràcies, Jordi. També en aquesta divisió d'honor femenina es disputa avui, en aquest cas, a 8:45 del vespre, el Catalunya-Sabadell, pendent de la 6a jornada de Lliga. I a la divisió d'honor masculina, 3 resultats d'ahir. Clara victòria del Sant Andreu, 14-5 contra l'Etxell de Canari. Més contundent encara el triomf de la Barceloneta, 4-27, que també va començar perdent, recordem, ho seguíem aquí en directe, a la pista del Canoe madrileny. I victòria important del Club Natació Terrassa, 17-14, contra el Club Natació Barcelona, el CNB, que dona la tercera plaça als agarencs per darrere de Barceloneta i Sabadell. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Importantíssima victòria del Club Natació Terrassa davant el Barcelona, que col·loca l'equip de Didac Covacho a la tercera posició. Festival de gols, es van marcar 31 i un Club Natació Terrassa que va reaccionar a les embranzides del Barcelona. De fet, en el primer quart, el conjunt visitant marxava al descans del primer quart amb un avantatge d'un gol. La reacció del Terrassa no es va fer esperar i amb el resultat de 8-8 s'arribava al temps de descans. Quedava clar que seria un partit on viuríem un festival ofensiu i a la segona meitat les coses no van canviar. El Terrassa novament va aconseguir un avantatge de 2 gols. Els gols de Ricard Alarcón, d'Ignasi Bargalló i de Marcel Teclas van ser claus per poder aconseguir la victòria. De fet, el Terrassa va aconseguir un avantatge de 2 gols abans de l'últim quart, on el Terrassa va intentar gestionar la seva avantatge i fins i tot va ampliar la seva renda en 3 gols. 17-14, victòria importantíssima del Club Natació Terrassa, que el col·loca a la tercera posició abans del derbi de dissabte a les 6 de la tarda davant el Rubí.
I abans d'acabar, un parell de punts en tenis taula. Clara derrota del Cer l'Escala, com era d'esperar en l'anada dels vuitens de final de la Europe Cup masculina. Els escalencs, que ja havien fet història arribant a aquestes instàncies en competició europea, van caure 0-3 a casa contra el Gwizda de polonès, un equip amb pressupost de Champions i va poder comptar, de fet, amb el jugador polonès Artur Grela, que competeix amb l'Escala en Lliga, però que a Europa va jugar amb el conjunt del seu país. La tornada serà el 19 de novembre a Polònia, on els escalencs buscaran una èpica remuntada. I en categoria femenina, avui teníem enfrontament pendent de la tercera jornada, la superdivisió, entre l'UCAM Cartagena i el Reus Ganxets Miró. A les 6 de la tarda, les reusenques són terceres i buscaran una nova victòria contra el segon classificat. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons. We are the champions. Ain't no turning, turning back. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Guillem Vicido, del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así. Verá,
es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Necessito veure't un moment. Porta'm al nostre racó i oblidem per un moment el món. Creuant fronteres sense pressa, ens hem vist créixer sota un mar d'estrelles. Tu tan tendre i jo tan inconscient.
Com ens hem d'estimar.
volar, obrint les ales vora el mar. No tenim por de somiar, sentim que es pot fer realitat. Creuant fronteres sense pressa, descobrim un món que mai espera. No hi ha dubtes, som tan innocents.
Bon dia i bon dijous, 9 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 9 de novembre, programa molt carregadet amb força teca poliesportiva en handbol. Aquesta tarda el Barça té l'os més dur de la primera fase de la Superglobe, el Mundial Oficiós de Clubs. Després d'una victòria contundent ahir contra un dels anfitrions, l'Al Nord Saudita, els blaugranes s'enfronten avui al Ahly Egipci. També en handbol, el Granollers visita una de les pistes més complicades aquest vespre, de la Sobal, la del Bidasoa d'Irun. També parlarem de futbol, amb la classificació de Levante les Planes per als vuitens de final de la Copa de la Reina, d'hoquei patins, waterpolo en directe, tenis taula i molt més. Tot això i més avui l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Levante les Planes guanya a Ipurua i ja és als vuitens de final de la Copa de la Reina.
Les de Sant Joan d'Espí van superar l'Eibar a la pròrroga amb un gol de l'Ena Julbe al minut 108 i amb participació de moltes jugadores del filial i del juvenil del club. Després d'un molt bon inici a la Lliga F, on són sisenes a 3 punts de la Champions i amb 9 de marge sobre el descens, el Levante les Planes aconsegueix la fita de ser entre els 16 millors de la Copa, en una eliminatòria de vuitens en què ja hi entra el Barça.
El Barça que la temporada passada, recordem, no va poder guanyar la Copa per l'eliminació deguda de Geise, sí que va guanyar Champions, Lliga i Supercopa, per tant aquesta Copa li falta. Un Barça que ahir anunciava el substitut de Markel Zubizarreta a la direcció esportiva.
Marc Vivès és el nou director esportiu del Barça femení. Vivès ha treballat al futbol professional al Vissel Kobe japonès, a més de tenir experiència també en estructures d'equips femenins. Aval que incorpora d'haver estat director tècnic de la Federació Catalana de Futbol.
El Barça que juga dissabte al camp del Villarreal, que ahir va quedar eliminat de l'aquesta Copa a Albacete, diumenge jugarà el Levante les Planes, en aquest cas rebent a casa el Granadilla de Tenerife. En categoria masculina, el santcuatenc David López recula i demana disculpes per les declaracions al descans de l'Almeria Girona de fa 3 setmanes.
El central del Girona havia afirmat llavors que l'àrbitre Miguel Ángel Ortiz Arias l'havia insultat i l'havia faltat el respecte, un fet que es va desmentir des del comitè d'àrbitres. En un comunicat a través de les xarxes socials, David López admet que se'n penedeix, que va ser un malentès i culpa la situació d'estrès personal que està vivint de la lesió muscular que pateix, que l'ha impedit jugar en els últims partits de l'equip.
Un Girona que, malgrat aquest cas, continua vivint un somni, continua líder de la primera masculina, tot i que també pot tenir males notícies damunt dels seus jugadors més destacats en aquest inici de temporada, el brasiler Savinho.
L'extrem del Girona ha estat convocat amb la selecció sub-23 del Brasil per disputar el preolímpic a Venezuela entre el 20 de gener i l'11 de febrer de l'any que ve. Aquesta convocatòria impediria al Girona comptar amb una de les seves clau en 4 partits de Lliga i 2 hipotètics partits de Copa del Rei. Això sí, el club podria negar-se a deixar d'anar a Savinho, ja que aquest preolímpic no forma part de les dates fixades per la FIFA.
I un últim punt de futbol, en aquest cas resultat d'ahir del grup 5 de la tercera federació masculina.
Empat a 1 entre el Reus, Redis i la Pobla de Mafumet en un partit pendent de la cinquena jornada. Els reusencs es mantenen quarts a 4 punts del líder Lot, mentre que els pobletans són cinquens, també en zona de play-off.
En bàsquet, derrota ahir de la penya a l'Eurocup masculina.
Els balonins van caure a l'Olímpic 76-87 contra el London Lions en la sisena jornada d'Eurocup. Un Joventut encara plegat de baixes que no va poder seguir el ritme dels anglesos amb llacunes defensives. I de sencer, sobretot des del triple, la penya torna a jugar dissabte a Lugo a la pista del Breogán i també s'ha sabut que probablement jugarà d'aquí a 2 setmanes a Belgrat. contra l'Apoel de Tel Aviv, exiliat del seu país per al conflicte de Palestina.
En handbol, el Barça afronta avui el partit més dur de la primera fase de la Supercopa, el Mundial Oficiós de Clubs.
Després de la victòria plàcida i contundent ahir del Barça en la seva estrena a la Supercopa, contra un dels anfitrions, l'Al-Nor Saudita, per 19 a 43. Avui toca el rival més potent d'aquesta primera fase, l'Al-Ahli egipci. El partit començarà a les 5 de la tarda.
I a la Lliga Sobal, avui també té cita important, el Granollers.
Els vallesans visiten la pista més complicada, sense comptar el Palau Blaugrana de la Lliga, la del Vidosa d'Irun. Actua el segon classificat, encara invicta. El Granollers és tercer i té l'objectiu d'apropar-se a aquesta segona posició. El partit començarà a les 8 del vespre.
I a la Lliga Guerreres, ahir cinquena victòria del Granollers.
Triomf per 29 a 24 del Granollers contra el Gijón, en un partit que va retransmetre la xarxa Més i que serveix a les granollerines per situar-se en sisena posició de la Lliga.
En hoquei patins, avui es tanca la sisena jornada a l'hoquei Lliga masculina amb un partidàs.
Calafell i el Barça, actualment quart i primer classificats de l'hoquei Lliga, imbatuts tots dos, s'enfronten al Joan Urtoi de la localitat penedesenca a partir de 8:45. Resultats d'ahir, empat a 2 entre Noia i Voltregà, que deixa el de Sant Sadurní tercer, a 2 punts al Barça, i els osonencs setens, a mitja taula. També van empatar ahir, en aquest cas, però a 3 gols, Igualada i Reus Deportiu. I finalment, també d'ahir, nova victòria de l'hoquei Sant Just, 3-2 contra un Finques Pretzeira, que venia amb inèrcia positiva del cap de setmana de Champions en un partit que va haver-hi polèmica arbitral. La victòria deixa el Sant Just de nou empatat amb el Barça, que encara ha de jugar avui al capdamunt de la classificació.
I a l'hoquei Lliga Femenina, i derrota del Solideu Petit Club Sant Cugat contra el totpoderós Telecable Gijón.
Les santcugatenques es van veure superades pel conjunt asturià, vigent campió d'hoquei Lliga i d'Europa, que iguala el líder al Palau de manera provisional, a falta que jugui dissabte al Vila-sana, que de guanyar tornaria a encapçalar la classificació en solitari. El Sant Cugat es manté en zona mitja amb 8 punts després de 8 jornades.
El Vila-sana, per cert, que vol organitzar la Copa de la Reina, que s'ha de disputar al març.
Segons avança Lleida Televisió, per la poca capacitat del pavelló del Vila-sana, l'entitat del Pla d'Urgell vol organitzar la Copa l'11 de setembre de Lleida i ja està fent gestions amb l'Ajuntament lleidatà de la capital del Segrià per estudiar-ne la viabilitat.
En waterpolo, fa una estona que a la 1 ha començat el partit del pendent de la segona jornada de la Divisió Honor Femenina entre l'Assolim Centre de Natació Mataró i el Canoe Madrileny, el Mataró que ha posat la directa i ja guanya 12-1, atenció, al tercer quart al conjunt madrileny.
També es disputa avui, en aquest cas a 8:45 del vespre, el Catalunya-Sabadell, pendent de la sisena jornada de Lliga. I a la divisió d'honor masculina, tres resultats d'ahir. La clara victòria del Sant Andreu, 14-5 contra el Lecce de Canari, però més contundent encara el triomf del Barceloneta, 4-27, a la pista del Canoe madrileny. I victòria també important del Club Natació Terrassa, 17-14 contra el Club Natació Barcelona, que dona així la tercera plaça als segarencs, per darrere del Barceloneta i el Sabadell.
En tenista, la derrota clara del Cercle Escala en l'anada dels vuitens de final de la Europe Cup masculina.
El conjunt empordanès va perdre 0-3 contra el Widza polonès, que equip amb pressupost de Champions, i buscarà una remuntada èpica a Polònia en la tornada, el proper diumenge 19 de novembre.
I un dia a punt, en tenis, derrota de la selecció espanyola contra Canadà en la primera jornada de les finals de la Copa Billie Jean King.
Encara sense Paula Badosa, que malgrat estar convocada a sordelació i no va jugar a cap partit, la catalana Rebeca Masarova va perdre 6-3 i 6-1 davant la jove Marina Stakusic. En el segon duel, la tenista de la Vall d'Uixó, Sarasso Rivas, no va poder frenar a Leila Fernández en un partit molt anivellat. Espanya jugarà el segon partit aquesta tarda contra Polònia, no abans de les 4 de la tarda, que té Polònia, que té la baixa de la número 1, Iga Świątek.
I ja és dijous i toca fer repàs del món esportiu que tenim per aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte amb futbol, bàsquet i hoquei patins, César.
A les 4 de la tarda a la xarxa Més i a l'Enjoc TV, partit de la Lliga Elite de futbol entre l'Atlètic Lleida i la Guinaueta. Just després, a partir d'un quart de set, bàsquet de l'EP Plata amb el duel català entre el Sant Feliuenc i l'Hospitalet. Finalment, per tancar tarda a les 6 i en exclusiva a la xarxa Més, partit del líder de l'hoquei Lliga Femenina, el Vila-sana, que rep el Voltregà.
I diumenge, més futbol, més hoquei patins i més bàsquet.
Futbol de la Divisió d'Honor Juvenil a la xarxa Més amb el partit entre el Sabadell i el Barça a les 4 de la tarda. Un quart d'hora més tard, a un quart de 5, hoquei Lliga Masculina amb el duel entre el Voltregà i l'Igualada, també a l'Enjoc TV. I finalment, segona ració de bàsquet de l'EF Plata aquest cap de setmana amb l'enfrontament entre el Salou i l'Horta Godella de València, a un quart de 7.
Ladies and gentlemen.
Dijous 9 de novembre, 9 minuts passen de 2:45. Comencem parlant de futbol, perquè després de la victòria plàcida i contundent ahir del Barça en la seva estrena de Superglob contra un dels anfitrions, l'Al Nor Saudita, per 19-43, avui toca el rival més potent d'aquesta primera fase, l'Al Ahly Egipci. Amb els objectius ja complerts, havent donat minuts a tothom i aconseguit més gols de renda que els egipcis en el seu partit contra els saudites, els blaugranes afronten aquesta tarda l'os més dur del grup, un equip amb experiència, tal com avisava el tècnic Carlos Ortega.
Es un equipo que defiende seis cierres realmente, que también 5-1, muy organizado, estructurado, juego español, entrenador español, con gente, con un central que maneja muy bien el equipo, con mucho lanzamiento exterior y con buenos pivotes y extremos finalizadores y que corre bien contra ataque. Es un equipo que le ganamos con cierta tranquilidad en pretemporada en Doboy, pero creo que el resultado es engañoso porque el primer tiempo que hizo Gonzalo fue excepcional.
Aquesta tarda a les 5, aquest Barça a l'Ali, el Barça que en tindria prou amb un empat per ser primer de grup i passar les semifinals d'aquesta Supercopa, el Mundial de Clubs Oficiós, en què es trobaria, si tot va com ha d'anar, el Fuchse de Berlín, el vigent campió de la European Cup, guanyant a la final, recordem, l'any passat, al Granollers. Un Granollers que avui també té cita important, aquest cas a la Lliga Sobal. Els vallesans visiten la pista més complicada, sense comptar amb el Palau Blaugrana de la Lliga, la del Bidasoa a Dirun, on va empatar, recordem, a la primera jornada del mateix Barça. Així ho valorava el tècnic Antonio Rama.
És el partit, traient el del Barça, doncs el més complicat. A més, per un desplaçament a un pavelló tan mític com Artaleco i contra un equip que està jugant d'una manera espectacular, superregular, és d'aquests equips que té molt poques fissures, d'aquests equips que dona gust de veure per la disciplina tàctica i la seriositat amb la que juguen. I a part de ser doncs, el segon de la Lliga, i bueno, si volem aspirar a coses hem de competir contra equips així. Sabem de la dificultat, però amb moltes ganes doncs, de poder disputar partits contra equips que volen el mateix que nosaltres o més.
Els guipuscoans són segons, encara invictes, mentre que el Granollers sí que ha perdut dos partits dels nou que ha disputat i vol apropar-se en aquesta segona posició. A la Lliga Guerreres, per cert, cinquena victòria ahir del Granollers, l'aconseguida a casa al Palau d'Esports per 29-24 contra el Gijón, en un partit retransmès per la xarxa Més, avançat de l'onzena jornada. Les granolleries se situen sisenes en Esport a la Crònica, des de Ràdio Granollers, la Fàtima Ortí.
Com era d'esperar el partit contra les asturianes no ha estat fàcil, però les jugadores del CAC 7 han demostrat un cop més la concentració i la voluntat incansable de guanyar. Robert Cuesta, l'entrenador, s'ha mostrat molt satisfet per la victòria i pel partit que ha fet l'equip durant els 60 minuts.
Tot i que hi ha hagut moments del partit que no ens hem sentit còmodes, crec que durant els 60 minuts l'equip no ha baixat els braços en cap moment. Avui era un partit molt complicat, ho sabíem, que era un rival que la classificació no fa justícia amb el nivell que té aquest equip i a sobre un partit preeuropeu, no? És fàcil que a l'equip se li vagi del cap la importància que tenien aquests dos punts.
Precisament per aquest partit europeu, segons Robert Cuesta, les vallesanes s'enfronten al pitjor rival, el Coni Altiturk. Per tant, tocarà preparar-se amb força pel partit de l'anada de la tercera ronda de l'European Cup.
Treballarem per intentar passar l'eliminatòria, sens dubte, no? I aquesta és la idea que tenim. Hem de ser molt conscients de que el resultat d'allà no serà un resultat definitiu, que encara quedaran 60 minuts aquí. Ara el més important és recuperar les cames i la ment i anar amb tota la il·lusió i amb totes les ganes del món, sens dubte.
Un encontre que serà aquest diumenge a la 1 del migdia a Turquia, la tornada al Palau, dissabte 18 de novembre a 12:45 del migdia.
En futbol, el Levante d'Esperances als vuitens de final de la Copa de la Reina, les de Sant Joan d'Espí, amb una convocatòria plena de jugadores del filial i també del juvenil, amb 16 anys, en va debutar alguna, va aconseguir guanyar ahir el camp de l'Eibar amb un gran gol, un xut llunyà d'Helena Julve a la pròrroga al minut 108, que les classifica per a la següent fase. Escoltem el tècnic Ferran Cabello content amb l'actuació de les seves jugadores.
Crec que avui hem aconseguit una victòria de club, hem participat més de, bueno, els tres equips que estem a nivell professional en el club i, bueno, trobo que les petites han fet un partidàs, que les nostres han seguit mantenint aquesta línia de joc, que hem desconnectat potser una miqueta a la segona part, però bé, ens tornem a trobar camp rival, emportant-nos una victòria, classificats ja per la següent ronda, i avui el títol es diria que és una victòria de club, de totes les persones que estem formant part d'això, i res, i felicitar l'equip, estem en línia ascendent, cada cop estem aconseguint més victòries, i això és molt important.
Una altra bona notícia és el retorn dels terrenys de joc després de 10 mesos de la migcampista badalonina Pilar Garrote. Aquesta classificació confirma un molt bon inici de Lliga, de temporada per també a la Lliga F de les de Sant Joan d'Espí, que són sisenes, amb només una derrota en 7 partits. El proper diumenge, a les 12 del migdia, casa contra el Granadilla de Tenerife. El Barça, que és líder invicte de la competició, i que recordem que ahir anunciava el seu nou director esportiu, Marc Vivés, substitut de Marc Zubizarreta, juga dissabte a la tarda al camp del Villarreal, que ahir va caure eliminat de la Copa a Albacete. Recordem que el Barça ja entra als vuitens de final d'aquesta Copa de la Reina, un títol que se li va escapar l'any passat per l'alineació indeguda de Geise. Per cert, també en futbol, en categoria masculina, empat a 1 ahir entre el Reus Redis i la Pobla de Mafumet. En el partit pendent de la cinquena jornada del grup 5 de tercera federació, el repartiment de punts deixa els dos equips en zona de play-off. Els reusencs quarts, a 4 punts del líder, l'Olot, i els tarragonins, a la Pobla de Mafumet, cinquens, amb 2 punts menys que el Reus. La crònica és a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
La típic derbi intersemanal entre Reus i la Pobla va deixar un regust agradós. Dues faltes directes magistrals van dinamitar un partit en què la rivalitat i la tensió van ser els protagonistes principals. Els reusencs van alinear dos centrals i van deixar tres migcampistes per a superar l'intensa pressió de la Pobla. La polèmica va arribar a finals de la primera part amb unes mans no assenyalades a Maxi Rosales i amb un xut d'Oribe des de la central de l'àrea que va sortir desviat. A la segona part, Xavi Jaime va rematar una falta al minut 54 que va acabar amb gol. A partir d'aquí, els reusencs van mirar d'aguantar la victòria fins que al minut 87 Arnau, per part de la Pobla, va sentenciar el partit amb un altre gol de falta directa molt similar al de Xavi Jaime. Marc Carrasco és l'entrenador del Reus Futbol Club Redis.
Estem dolguts perquè ho veiem a prop. Crec que el partit s'ha anat donant com nosaltres esperàvem i és cert que se'ns fica de cara gràcies a una genialitat. I el futbol és així, que gràcies a una genialitat també se'ns gira en contra tan a prop del final. Condicions normals considero que és algo just perquè ells també crec que han fet un bon partit.
El Reus Futbol Club Redis s'enfrontarà diumenge a l'Hospitalet de Llobregat.
En bàsquet, derrota de la penya ahir a l'Eurocup masculina 76-87 contra el London Lions, un dels candidats a estar a dalt a la segona competició europea. Els verdinegres no van poder mantenir el ritme de diumenge a la CB amb un equip encara ple de baixes i van sumar la tercera derrota en 6 partits a l'Eurocup, la segona a l'Olímpic de Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Joan García.
El Joventut va perdre contra el London Lions per 76-87 en un partit sense encert, amb 6 triples de 28 intents i on va anar remolc dels anglesos des del segon quart. Els verdinegres van començar molt encertats, guanyant de 8 punts al primer quart, on ja havien jugat Rusic i Prey al joc interior. Però Olaseni, juntament amb l'ex-verdinegre Connor Morgan, van fer un parcial de 4-17 per capgirar el marcador. A la segona part, els anglesos van agafar 16 punts de renda, 48-64, i no van donar opció a la penya a la remuntada. Guillem Vivas subratllava que el problema havia estat no controlar el rebot.
Ens han començat a canviar en defensa el pick and roll i això ens ha aturat, i a part crec que les claus del partit que era controlar el nostre rebot, sabent les dificultats, doncs crec que el primer que ho hem fet i ens ha permès córrer amb dinàmica, tenir el nostre ritme. Després ells han començat a controlar-nos el rebot, ofensiu, no hem pogut controlar el nostre rebot i llavors això ens ha permès no córrer, els ha permès ja dobles oportunitats, anotacions, faltes en els nostres homes grans i ens ha parat.
El tècnic Carles Durant tampoc ha amagat la poca intensitat defensiva de l'equip.
Hem començat bé anotant, però darrere no hem estat bé des del minut zero. I això s'ha allargat tot el partit. I sí que és cert que a l'inici del segon quart ens han passat moltes coses. La primera, que hem perdut pilotes, que en el primer quart no havia passat. Se'ns ha carregat de faltes el Miguel i el Rubén, que ells estan intentant donar-nos una certa intensitat tant davant com darrere, i a partir d'aquí ens hem parat.
D'altra banda, el base Cherry ja té el passaport d'Haití en regla i podrà jugar dissabte a Lugo. El fitxatge de recanvi d'Onuaku no està previst que arribi aviat, mentre la penya segurament jugarà a Belgrat el partit que havia de jugar a la pista de la Poel Tel Aviv, que per la guerra ha hagut de canviar de seu.
En hoquei patins, avui tanca la sisena jornada de l'hoquei lliga masculina del partidàs entre el Calafell i el Barça, dos equips de Champions, actualment quart i primer classificats de l'hoquei lliga, imbatuts els dos, encara no han perdut. La prèvia des de Ràdio Bellvei, David Canto.
Per a l'entrenador del Calafell, Ferran López, la incògnita és saber com estaran després de jugar tres partits en un cap de setmana.
Venim d'un cap de setmana molt exigent a nivell físic i a nivell mental. No és habitual que en aquest nivell, al màxim nivell d'un esport, es juguin tres partits d'aquestes característiques en un cap de setmana, amb pràcticament zero hores de recuperació.
Més enllà d'aquesta circumstància, López diu que també tenen clar quin tipus de rival tindran avui a la pista.
Tàcticament endreçats, molt ràpids a la sortida del contraatac, ràpids a l'hora del replegament i a la pressió després de la pèrdua, i després amb grans individualitats, no? Penso que aquest any a nivell tàctic fins i tot li estan donant voltetes a alguna cosa que encara dificulta més, sobretot el fet d'atacar-los i de defensar-los.
En tot cas, López diu que el Calafell s'ha de centrar en allò que pot controlar.
Primer, en que les rotacions ens vagin bé, sobretot pel tema físic que comentava al principi. Això és important perquè penso que aquí el Barça parteix amb avantatge, i després doncs, que el tipus de plantejament de partit que volem, els jugadors siguin capaços d'executar-lo i veure si en podem treure profit de tot el que hem preparat.
El Calafell-Barça de l'Hockey Lliga jugarà al Joan Ortoll a partir de 8:45 del vespre.
Gràcies, David. A 8:45 aquest Calafell-Barça. Els penedesencs són quarts, amb 4 punts menys que els blaugranes, que han sumat 4 victòries i un empat en la quarta jornada de la pista d'un Noia, que és tercer, després d'ahir empatar a 2 contra el Voltregà. Els de Sant Sadurní venien de l'eliminació de Champions i no van poder retrobar-se en la victòria a casa contra un Voltregà lluitador que va ser més efectiu i aconsegueix sumar un punt que el manté a mitja taula, setè, amb 8 punts en 6 jornades. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Després de la desfeta europea del cap de setmana, el Noia tenia ahir una bona oportunitat per refer-se i recuperar sensacions, però un Voltregà amb convicció, sumat a un Noia superior, però menys efectiu que en d'altres ocasions, van fer impossible aquesta empresa i els de la capital del Cava van haver de conformar-se amb un empat a Gradols. Xavi Costa, al minut 5, obria la llauna rematant una assistència de Martí Gavarró, però al minut 20 Gerard Teixidor culminaria amb èxit un bon contraatac dels usonencs. La reacció roig i negra, però, no es va fer esperar i de nou Costa avançaria el Noia per enviar el partit al descans amb el 2-1 al marcador. A la represa, el Voltregà va revifar i va trobar en el gol de Jordi Burgalla la millor recompensa a uns minuts que, malgrat la insistència en ambdues porteries, ja no aconseguirien donar més fruit. Pere Bàries, tècnic del Noia Freixenet.
Va ser un partit molt complicat. Un rival que té molt clar a què vol jugar. I després nosaltres, doncs, penso que és un equip que ho va intentar de totes maneres. Evidentment no va ser el nostre millor partit, però penso que tampoc vagin fer un partit dolent. En qualsevol cas, doncs, seguim sumant. Per lo que vaig veure els resultats, cap dels equips implicats en aquestes fases prèvies va aconseguir guanyar. Vol dir molt, diu molt del desgast acumulat en aquest cap de setmana i del difícil que és tornar al dia a dia quan vens d'una competició, ja et dic, amb tanta tensió emocional.
Amb aquest empat, el Noia manté la tercera posició de la taula per darrere del Barça i de la revelació d'aquest inici de temporada al Sant Just. El proper partit, dissabte, a 8:45 del vespre, al Coll.
Gràcies, Eli. També van empatar ahir, en aquest cas, a 3, Igualada i Reus Deportiu, un resultat que deixa els igualadins tercers per la cua amb 6 punts i els reusencs només que n'han sumat 2 punts més, es troben a mitja taula. I, finalment, també ahir, nova victòria del Hoquei Sant Just, aquest equip revelació, 3-2 contra un Fingas Prats Lleida que venia amb inèrcia positiva de cap de setmana de Champions en un partit amb polèmica arbitral final. La victòria deixa el Sant Just, com dèiem, de nou empatat amb el Barça, que, com dèiem, encara ha de jugar avui, al capdamunt de la classificació amb 13 punts. I a l'Hoquei Lliga Femenina, derrota ahir del Solideu Patí Club Sant Cugat, 0-2, a la visita a Terres Vallesanes del vigent campió d'Hoquei Lliga i d'Europa, també el Telecable Gijón, que iguala el líder al Palau de manera provisional a falta que jugui dissabte al Vilassana, que de guanyar tornaria a encapçalar la classificació en solitari. La crònica és de Cugat Media, César Martínez.
El Solideu patiu que el club Sant Cugat no pot frenar l'ofensiva del campió de Lliga i Europa i cauen per 0-2 en la 8a jornada d'Hoquei Lliga, que es va jugar en una jornada intersetmanal. Les santcugatenques van sortir a fer-se fortes en el PAP 2. Tot i això, van ser les de Gijón qui van foradar primer la porteria rival. Sara Roces va avançar al Telecable. I a falta de 3 minuts de la final de la primera part, Marta González va pujar el segon gol en el Lluminós per les asturianes. A la represa, les de Beto Borregán van intentar retallar distàncies, però no van tenir èxit. Amb aquesta victòria, el Telecable es troba empatat a punts en la primera posició amb el Palau de Plegamans i el Sant Cugat es troba en mitja taula amb 8 punts i en 8a posició. Recordem que aquests dos equips no jugaran aquest cap de setmana perquè ja han jugat en aquesta jornada avançada entre setmana.
I en tenis taula, clara derrota ahir del Serra Escala, com era d'esperar en l'anada dels vuitens de final de la Europe Cup masculina. Els escalencs, que ja havien fet història arribant a aquestes instàncies en competició europea, van caure 0-3 a casa contra el Gius de Polonès, un equip amb pressupost de Champions i que va poder comptar també amb el jugador polonès Artur Grela, que competeix amb el Serra Escala en Lliga, però que a Europa va jugar amb el conjunt del seu país. La tornada serà el diumenge 19 de novembre a Polònia. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala Miquel Pagès.
El CER no va poder fer res al partit d'anada de la tercera ronda de l'Eurocup de tenis de taula contra el Polski polonès, un rival molt més potent i de pressupost superior. El partit va ser molt ràpid, només va durar 1 hora i 22 minuts. De tota manera, el CER ha fet història passant dues rondes de l'Eurocup, cosa que mai havia passat. Xavi Peral, jugador del CER.
L'únic equip espanyol també que continuava en competició, i bueno, crec que ara mateix doncs és un resultat que quedarà d'aquí uns anys, això ho veurem i direm, hòstia, vam arribar fins als 16 millors equips de la competició europea, és algo que no passaran en molt de temps.
El resultat de 0-3 deixa pràcticament sense opcions els escalencs, que només amb un miracle podrien passar ronda. El partit de tornada es jugarà el 19 de novembre a les 3 de la tarda a Polònia.
Gràcies, Miquel. I en categoria femenina avui tenim enfrontament pendent de la tercera jornada de la Superdivisió entre UCAM Cartagena i Reus Ganxets Miró a les 6 de la tarda. Les reusenques són terceres i buscaran una nova victòria contra el segon classificat, el Reus Ganxets, que recordem dissabte juguen aquests vuitens de final de la Eurocup, en aquest cas masculina contra el Mirandeles portuguès. A Waterpolo, acabem amb Waterpolo amb un apunt, amb una actualització del resultat del partit que tenim en directe ara mateix entre l'Assolim Centre de Natació Mataró i el Canoe Madrileny. Ara mateix ha faltat un minut perquè acabi aquest partit. Guanyen clarament les matarolines per 16 gols a 3 en aquest partit, en aquest cas pendent de la segona jornada de la Divisió d'Honor femenina entre Mataró i Canoe. També es disputa avui, en aquest cas a 3 quarts de 9 del vespre, al Catalunya-Sabadell, pendent de la sisena jornada de Lliga. La Divisió d'Honor masculina, 3 resultats d'ahir, victòria del Sant Andreu 14-5 contra l'Etxeide, victòria també més contundent del Barceloneta 4-27 a la pista a la piscina del Canoe, i victòria important del Canotat del Terrassa 17-14 contra el Club Natació Barcelona, que deixa a les agarenques terceres. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Guillem Vici del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, divendres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Desire.
Bona tarda, és dijous 9 de novembre de 2023. Us parla Alba Triador.